Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, tota la terra, que ja és dimarts. Per fi és dimarts 24 de gener del 2023. Avui comencem el dia pendents dels ruixats, que poden ser en forma de neu a cotes molt baixes. De fet, a aquesta hora se n'escapen ja cap a l'Alt Empordà, al Vallès Occidental, amb una cota de neu molt baixa, al voltant dels 200 metres durant el matí. Els ruixats afectaran sobretot les comarques de Girona i de Barcelona, i al vespre les de Tarragona i el Pla de Lleida. En qualsevol cas, les nevades seran anecdòtiques. L'ambient continuarà molt fred. De seguida, tota la previsió d'aquest dimarts amb Mònica Usar. Mentrestant, Dani Alves ha passat la primera nit a la presó de Brians 2, on ahir el van traslladar per motius de seguretat. Ara s'està en un mòdul en delinqüents sexuals. Això el dia que La Vanguardia i la Maica Navarro aporten més detalls del cas, concretament les declaracions de les noies que anaven amb la víctima i que asseguren que el futbolista també hauria abusat d'una d'elles, a qui hauria grapejat amb violència. D'altra banda, El Mundo explica avui que una altra de les contradiccions en què va caure Alves al jutjat és que la víctima va afirmar que havia vist un tatuatge que té entre el malic i el pubis. El jugador, quan li van preguntar, va donar diverses versions que no van acabar de convèncer ni a la fiscalia ni a la jutgessa, que el va acabar enviant a la garjola. Avui farem tertúlia a partir de les 9. Lola García, Bernat de Déu, Joan López Alegre, Susana Cuadrado i Toni Aira. I amb ells, Laura Macaya, és la directora de l'Associació Gènere i autora del protocol que s'apliquen als locals d'oci nocturn de Barcelona contra les agressions i assetjaments, el mateix que la discoteca Sutton va activar per atendre la víctima del cas Alves. També serà amb nosaltres, la Maica Navarro, aquest matí en aquesta tertúlia. Un dimarts que dona el tret de sortida, una setmana marcada per les vagues. Avui és el torn dels lletrats de l'Administració de Justícia, que inicien una aturada indefinida perquè reclamen que s'actualitzin els seus salaris. Això obligarà a suspendre vistes i judicis. N'estarem, òbviament, pendents. D'altra banda, el Departament de Salut i Metges de Catalunya continuen negociant per evitar la vaga prevista per demà i per dimecres. Ahir ho van fer fins ben entrada la matinada. Segons el sindicat, hi ha hagut avenços, però demanen encara una mica més de concreció en determinats punts per aturar les protestes. Tian Riba trepitjarà aquest matí l'ull de poll als esports. Aquesta nit, el Tu diràs de RAC1, ha explicat que l'IMAC, l'empresa que ha de construir el nou Camp Nou, garanteix al Barça que només haurà de jugar a Montjuïc un any i mig, mentre que Fomento de Construcciones y Contratas, que era l'altra oferta, allargava el termini fins al doble, als 3 anys. A més, l'IMAC, aquesta empresa turca, ho fa a meitat de preu i accepta que pugui estar 6 mesos sense cobrar. Ara ho ampliem, i a les 11 tocades aquest matí al món a RAC1, Milena Smith, que divendres estrena sèrie a Netflix al costat de José Coronado i de Tristán Ulloa, entre d'altres es titula La xica de la nieve i explica La xica de nieve i explica el drama que viu una família quan la seva filla desapareix en una cavalcada de reis. Per cert, que Milena Smith la van agafar d'un càsting quan estava treballant en un hotel de recepcionista en un hotel de Madrid. Avui parlarem amb ella de tots aquests temes i després saludarem el Marc Artigau, que demà publica una nova novel·la que es titula Aurora, una història que narra la relació secreta, prohibida i complexa entre la protagonista, que es diu Aurora, i l'Àngel, un pescador de coralls. I amb el Ramon Bartolí i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com tu, ja, la matinada. Daniel Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Mònica?
Sí, que ja han començat a caure els primers ruixats i a més tenim una cota de neu que és baixa, fins i tot en alguns punts per sota dels 200 metres, i tenim ruixats bàsicament cap a l'Alt Empordà i també al voltant del Vallès Occidental, cau alguna gota cap al Barcelonès, també cap al Maresme, i en principi doncs amb aquesta neu per sota dels 200 metres. De moment només tenim constància que neva a la Floresta, com a anècdota, i sí que durant el matí s'ha d'anar animant i cauran sobretot aquests ruixats a les comarques de Barcelona, també comarques de Girona i la Catalunya Central, amb aquesta cota de neu que es mantindrà entre 200 i 400 metres almenys ara de bon matí, i després a la tarda anirà pujant entre els 600 i els 800 en aquesta zona del país. I en canvi cap al sud, cap a les comarques de Tarragona i el Pla de Lleida, el gruix de la precipitació arribarà més aviat de cara a la tarda vespre, i serà quan aquesta cota allà se situï entre els 200 i els 400 metres, per tant també hi ha risc de que arribi aquesta neu a cotes baixes. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté aquest avís de 2 centímetres a partir de 400 metres. Per tant, es manté més o menys el mateix pronòstic que dèiem ahir, però ja amb el seguiment a sobre d'aquesta precipitació que va entrant de terra cap a mar. Hem de dir que hi ha una eina que es pot consultar si cau pluja o cau neu, que és del Servei Meteorològic de Catalunya, però si tu entres tens la sensació que està nevant a moltes comarques. I què passa? Que aquesta precipitació cau des del núvol, però abans d'arribar a terra es desfà per falta d'humitat, i aleshores pot ser que sembli que està nevant molt més que no pas del que ho està fent. Per tant, ens va bé que els oients, si ens volen anar informant doncs de si neva o no allà on són, doncs també ens anirà bé. I es manté la temperatura baixa. A part d'aquesta neu, doncs òbviament continua aquest ambient molt fred ara mateix, per exemple, amb 7 graus sota zero a Puigcerdà, 2 negatius a Sort i també a Lleida, 1 negatiu a Girona, 2, 3 graus a Tarragona i entre els 2 i els 6 graus a la ciutat de Barcelona.
Déu-n'hi-do les temperatures també, eh?
Sí, continuen
baixes.
De la neu i
tot, però les temperatures són molt baixes. I això, espai-temps...
Mira, de moment, la neu i aquest fred tan intens avui. Llavors, a partir de demà pugen les temperatures. Ah. Entre demà i dijous, 4 o 5 graus. Per tant, el fred no serà tan intens com aquests últims dies. I, a més, amb sol, amb núvols prims, però de precipitació se n'espera poc els propers dies. I després torna a baixar la temperatura. Entre divendres i el cap de setmana es tornaria a intensificar aquest fred, però sense precipitació. De moment pinta que amb sol i amb vent de mestral i de tramuntana. I després, la setmana que ve, sí que pujarien de manera més clara aquests termòmetres i es normalitzarien ja sense un fred tan intens.
Per tant, vol dir que fins dilluns calcem-nos en fred?
Sí, amb aquesta pausa podríem dintre demà i demà passat que puja una mica la temperatura, després torna a baixar i a partir de dilluns tornaria a
pujar. Puja per situar-se al que tocaria, més o menys, eh?
Ni això, no ho acabem de tocar, es quedaria un parell de graus per sota, perquè no. Aquests dies, déu-n'hi-do, eh? Estem tenint una situació d'onada de fred.
Sí. Són les 6 i 7 minuts, no marxa el fred de moment, tampoc és també normal. Què més tenim d'aquesta classe? És l'hivern. Què més tenim de nit i matinada, Nil?
Doncs més detalls de la investigació del cas Dani Alves, la violació denunciada per una noia de 23 anys. La Vanguardia aporta avui detalls de les declaracions d'alguns testimonis dels fets, de moment presumptes, que refermen el relat de la jove. Una amiga seva ha explicat que Alves li hauria fet tocaments abans que el futbolista s'endugués la denunciada en un lavabo. Per tant, que Alves hauria estat enganxat al grup de la noia ja abans de fer res amb ella. El diari també explica que un cambrer de la sala va insistir reiteradament a aquest grup d'amigues perquè s'acostessin a la taula on hi havia l'exfutbolista del Barça acompanyat d'un amic seu.
Un altre dels detalls que hauria estat clau per la jutgessa que du el cas és la precisió amb què la víctima va parlar d'un tatuatge que té Dani Alves en una part més íntima del seu cos.
Sí, segons El Mundo, la noia va explicar a la jutgessa que el seu agressor té dibuixada una mitja lluna entre l'abdomen i la zona genital. Quan va declarar Alves que té aquest tatuatge, la jutgessa li va demanar, li va preguntar sobre aquest estampat i les versions del brasiler van anar canviant. Primer va dir que ell estava assegut al vàter amb la camisa posada i que la noia se li va tirar al damunt, per tant, no podria haver vist el dibuix. Per això va rectificar les preguntes de la magistrada i va admetre que s'havia posat dret i que per això la noia li va veure la mitja lluna durant les relacions que ell diu que van ser consentides. Totes aquestes contradiccions, perquè va canviar la versió una vegada més, van ser les que van portar la magistrada a decretar presó provisional per Alves. Per cert, la seva defensa té previst de presentar aquesta setmana un recurs contra l'ingrés provisional a la Garjola. De moment, el futbolista ha passat la seva primera nit, aquesta passada, a Brians 2, canvi de presó de Brians 1 a Brians 2, en un mòdul ara amb condemnats per delictes sexuals.
Aquest matí al Món RQ, al marge que ens acompanyarà també la Maica Navarro, parlarem del cas amb la directora de l'associació Genera, que és la Laura Macay Andrés. Ella també és l'autora del protocol de l'Ajuntament de Barcelona No Callem contra les Agressions i els Assetjaments, centrat en l'oci nocturn, és a dir, el que passa en una discoteca quan passa circumstàncies com les que va patir aquesta noia en el cas de Dani Alves. Més coses.
Doncs les jornades que van fer ahir a la tarda i vespre diverses associacions de periodistes al Parlament per denunciar el ciberassetjament que reben sobretot les companyes dones de la professió. 3 de cada 4, segons xifres de l'UNESCO. Unes campanyes que sovint busquen fomentar la por i la inseguretat per aconseguir una autocensura de les professionals, com explicaven, entre d'altres, la col·laboradora de RAC1, Sara González, una de les responsables de destapar, entre d'altres, el cas del Masses, o la presentadora dels matins de TV3, Ariadna Oltra.
s'han convertit en una gota malaia a les nostres rutines laborals i té també un impacte personal invisible i silenciat. I això no es resol en un "doncs no ho miris".
Per alguna cosa estàs aquí, no perquè li hagis xupat la polla a ningú, com t'escriuen cada dos per tres a les respostes de Twitter, Twitter que ja jo he decidit, i aquí et responc, "doncs no mira".
Per això les associacions professionals demanen mesures a institucions i als mateixos mitjans de comunicació per posar fi a aquest tipus de pràctiques.
També hi havia la Mònica Terribas, també hi havia la Gemma Herrero, parlant d'aquest ciberassetjament que, efectivament, cada vegada és més. Perquè una cosa és portar el tema al debat. Una altra cosa, entrar en un fangar fastigós de ciberassetjament permanent que, evidentment, han de patir més les dones que els homes. Què més tenim d'aquesta nit de matinada?
Doncs...
De fet, no és que no hagin de patir més, és que es pot, és demostrable.
És el que passa. Entren,
home, només cal que entrin a... Vagin a veure, per exemple, els tuits que li envien a la Gemma Herrero, per posar un exemple, quan parla de futbol. Què més tenim d'aquesta nit i matinada?
Les negociacions entre el Departament de Salut i Metges de Catalunya, el sindicat majoritari del sector, han continuat fins aquesta nit passada, de moment sense acord per desconvocar la vaga al sector sanitari. Això sí, avui en seguiran parlant, i és que el sindicat assegura que l'acord és més a prop, tot i que encara hi ha punts massa poc concrets, diuen, per part de l'administració. Són paraules del secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, i del subdirector del CatSalut, Alfredo García.
Aquesta proposta al Departament de Salut de moment la redacta d'una manera que no fa menció en aquesta rebaixa que nosaltres voldríem, en aquestes millores dels temps d'atenció, i per tant encara estem lluny.
Des del Departament de Salut optem per un model que el que busca sobretot és l'autoorganització del metge, de la seva carga de treball i de la seva agenda.
La vaga principal de metges, que és a partir de demà, però avui ja hi ha convocatòria de la intersindical, que és minoritària dins del col·lectiu, per tant, es preveu una afectació, encara que sigui petita. I d'altra banda, avui també arrenca la vaga dels lletrats de l'Administració de Justícia. D'entrada l'han plantejat com a indefinida, i el cas és que de moment no hi ha pas converses amb el govern espanyol per intentar arribar a un acord.
Més coses. Les últimes hores també ha portat cua l'anunci de Jaume Collboni de sortir del govern municipal de Barcelona.
Inicio un nou camí. Centrar-me en exclusiva a la meva candidatura a l'alcaldia de la ciutat de Barcelona. Vull ser el nou proper alcalde de Barcelona i per això faig aquest pas.
Així ho anunciava ahir al migdia, i les últimes hores s'han fet virals unes declaracions de Collboni de l'any passat en què deia que no faria una passa així per fer campanya.
Governar fins al final. Aquesta és la màxima i el criteri que tindrà el Partit dels Socialistes de Catalunya. Governar fins al final vol dir centrar-nos en les solucions, no en les eleccions.
L'alcaldessa de moment no ha dit res sobre el tema. Tota la resta se li han tirat al coll de Collboni.
Sí, consideren que és un irresponsable i que només pensa justament en les eleccions. Paraules de Jordi Martí, dels Comuns, del republicà Ernest Maragall i del candidat de Junts a Barcelona, Xavier Trias.
És difícil imaginar que algú abandoni les responsabilitats amb la ciutat, pretenent, en canvi, al cap de 4 mesos, liderar la ciutat.
Porta 4 anys, aquests últims, compartint i avalant la pitjor gestió municipal. I ara es declara formalment irresponsable.
Crec que el fet de que em presenti jo crea un atabalament general. Quan falten 5 mesos per les eleccions, tu no et pots desmarcar així.
Per cert, també ha sobtat com el número 2 fins ara del govern municipal de Barcelona li va dir a l'alcaldessa, a la número 1 que plegava, li va comunicar per WhatsApp. Collboni explica que ho va fer amb un missatge perquè Colau no li va agafar el telèfon.
Ara el que és una mica ridícul és que ara hagin de demostrar que no es porten bé. És a dir, que ara no li agafa un, agafa el mòbil i l'altre li envia per WhatsApp. Hosti, si forma part del mateix govern. En fi, què més tenim?
Que el govern espanyol ha obert un expedient sancionador a la Falange per un homenatge al líder José Antonio Primo de Rivera d'aquest partit, concretament per una concentració que va convocar a Cuelga Muros al novembre i en què es va cantar, entre altres, al Cara al Sol i es va fer apologia del feixisme. La Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica creu que això vulnera la llei de memòria i la Falange es podria enfrontar ara a multes que van dels 10.000 als 150.000 euros. Tenen 15 dies per presentar-hi al·legacions.
I... Almenys mitja dotzena d'empreses catalanes han rebut missatges de WhatsApp fraudulents que intentaven estafar-les suplantant la identitat d'un responsable de la mateixa companyia.
Ah, és el món RQ qui va destapar la setmana passada ja el primer cas d'intent d'estafa d'aquest tipus i ahir sentíem el testimoni d'una altra de les empreses afectades, noves empreses afectades, en aquest cas la companyia Raipa de Terrassa.
Sí, en un primer vaig rebre aquest missatge, però sí que és cert que als 10 minuts o així em van fer una trucada per WhatsApp i dic, ostres, que estrany. La vaig intentar agafar, però jo no escoltava res. I llavors em va escriure, no puedo oírte, no sé si puedes oírme. I em va enviar el quiero que vayas físicamente a cualquier oficina de correos o tabaquería. I amb això ja ho tenia clar, que era una estafa.
Recordem que el que busquen és suplantar la identitat d'un càrrec d'aquesta empresa posant la imatge, una imatge de perfil d'ella al perfil de WhatsApp. Qui ho explicava ahir al Món a RAC1, la directora financera d'aquesta empresa de Terrassa, la Vanessa González, la companyia desenvolupa i fabrica equips de laboratori.
Pràcticament un quart de set del matí, WhatsApp, però no és l'única aplicació que utilitzen els estafadors per aprofitar-se de les víctimes.
De fet, les últimes hores l'OCU ha demanat prudència a tots els usuaris de les plataformes de compra i de venda de productes de segona mà, entre particulars com ara Wallapop, però també altres les marques com Vinted, eBay o Vivo asseguren que han detectat un augment de fraus a través d'aquestes plataformes fent servir també perfils falsos.
I a tot això, els germans Roca llancen avui la seva primera línia de begudes.
Que es dirà Esperit Roca i comptarà amb destil·lats, licors i altres begudes fermentades com ara un aiguardent de garrofa o begudes amb el cacau com a base. Totes elles es posen a la venda a partir d'avui en alguns espais físics, per exemple a la Casa Cacau, a l'Hotel dels Germans a Girona, al pop-up de l'Hotel Mandarin Oriental de Barcelona i també al nou web que funcionarà a partir d'avui, esperit-roca.com.
esperit-roca.com. Ui, begudes com el cacau com a base. Ai, hosti, tu. Bueno, pel que fa als esports, què tenim?
Doncs mira que el Barça va escollir l'empresa turca Limak com la constructora del nou Camp Nou perquè redueix en gairebé la meitat el pressupost de les altres dues candidates, Ferrovial i Fomento de Construcciones y Contratas, i perquè garanteix un retorn al Camp Nou molt més ràpid, en algun cas el doble de ràpid. Són les conclusions a què ha arribat RAC1 després de tenir accés a les condicions de les tres finalistes. Per exemple, Limak es compromet a fer l'estadi amb uns 950 milions d'euros, mentre que el pressupost de les competidores s'enfilava fins als 1.500 milions, i a banda trigaven força més a tenir-ho tot enllestit. Fomento, sense anar més lluny, li deia al Barça que hauria d'estar-se 3 anys a Montjuïc. Una vegada dit això, l'elecció de l'IMAC genera dubtes a la Cambra de Contractistes de Catalunya, ho explica el diari Ara, que afegeix que l'empresa turca no cotitza cap borsa i que això en rebaixa els criteris de transparència, segons apunten diversos experts.
Bueno, ara ve un escàndol d'aquests monumentals, que és que Gil Manzano, que és l'àrbitre que va expulsar Lewandowski a Pamplona, xiularà el Barça Real Societat de demà a les 9.
Sí, és el partit corresponent als quarts de final de la Copa del Rei, partit únic. El polonès encara compleix els 3 partits de sanció que li van caure a la Lliga, però en canvi demà podrà jugar. Per cert, Gil Manzano va xiular ahir l'últim partit de la 18a jornada primera, el València 2, Almeria 2. Sí, com sigui, Gil Manzano i Robert Lewandowski es tornaran a trobar després que l'expulsés al camp de l'Osasuna. Serà demà a les 9 de la nit ja a RAC1. I qui també arbitrarà és el madrileny Carlos El Cerro Grande.
Hola,
el responsable, pels qui no ho soni, dels 3 penals que li van xiular en contra del Girona a Villarreal el diumenge. En el seu cas, xiularà el València Atlètic de Bilbao de demà passat a les 8.
De qui penja els àrbitres?
De la Federació Espanyola.
De la Federació Espanyola. Ahir vaig veure unes imatges. Avui la Nadia Tronchoni escriu una cosa que té tota la raó al País, que diu, en lloc d'estar parlant de lo bona que és l'Aitana Bonmatí, estem parlant del tema de les medalles. Que és increïble que s'hagin de posar allà les medalles i tot plegat, malgrat el protocol de la federació, que diu que va fer-ho com la Copa. Però és que jo vaig veure unes imatges ahir que no les havia vist. Que em semblen tan o més greus que lo de les medalles.
Quines?
Home, quan hi ha la portera de l'equip, que va recollir la Copa, i Luis Rubiales li diu que tregui la senyera, que tregui la bandera catalana.
Sí. Això és de fa uns anys, però...
Ah, és de fa uns anys.
Sí, 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 és de la Laura Ràfols. És un vídeo que es va fer viral ahir. Si
però, doncs vaig pensar... Això, i era Rubiales.
Sí, 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 sí.
Per tant, Rubiales ja no era una estelada, era una bandera catalana. I clar, és que ja fotia un subguard, una estelada, li cauria la cara a terra. No, no, era una bandera catalana i va dir, traieu-la de la Copa. I ahir això de les medalletes. I ara sobre el dels àrbitres, Gil Manzano, que és un àrbitre que primer de tot va xiular ahir. Aquesta nit no ha xiulat.
Sí, 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 sí.
Xiulat aquesta nit i torna a xiular demà. O sigui, sembla que se n'enfotin a sobre. O sigui, sembla que se n'enfotin. Xiulat i això va xiular al Camp Nou. Saps allò de José Luis Moreno quan portava el Rockefeller, que portava els dits aquí als pantalons i deia, toma, Moreno, doncs aquest igual. Va allà i diu, què, se joder, hombre. I després a sobre del Cerro Grande, que és allò que diu, bueno, el partit que va xiular del Cerro Grande l'arriba a jugar futbolísticament un jugador que li foten estaria expulsat amb 4 partits. Doncs aquest senyor torna a xular. Torna a xular. Em sembla un escàndol. De debò, em sembla un escàndol. Em sembla una provocació permanent d'aquest home. Però bueno, en fi, alguna cosa més?
Sí, una qüestió relacionada amb el Girona, i és que hi va anunciar el fitxatge del central peruà Alexander Callens, que signa fins al 2025, i també la renovació del defensa uruguaià Santi Bueno, que firma fins al 2026.
Ja.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàleg. Hola, Bartolí.
Hola, bon dia. Què tal?
Pues bé.
Quin dia més emocionant avui, meteorològicament parlant. Estarem nerviosets.
Sí.
Tu més que ningú.
Qui, jo?
Clar, sí, radar amunt, radar avall, ara no sé què, ara que si ens avisen d'aquí, ens avisen d'allà. Serà una mica com...
coneixes, això, eh?
Com la grossa de Nadal, saps? Que va caient,
ha caigut.
Doncs, ha caigut aquí, ha caigut allà, i serà un dia una mica així.
Sí.
Bueno, bon dimarts a tothom, eh? Bon dimarts. Se us estima, companys. Què, anem al diàling? No sé, no sé que són i 20 i tampoc tinc gaire cosa més a oferir-vos, no?
Què passa?
Que tinc una de les mencions de la Noemí Polls, que és un actiu
avui
molt potent d'aquesta casa, i que no sempre recordem
avui
de tenir...
Avui té menció Margarita la Polls, no ho sabem.
A les 7 i pico segur. A les 11:55 ja et dic jo que no, que últimament estan molt rencis. A veure si espavilen una miqueta i me la posen, perquè clar, és que la Noemí Polls és
puja
molt autèntica.
Marca, puja la marca.
És molt autèntica, i la setmana passada ens va fer aquesta menció.
I perquè ve en divertits packs de Pokémon i els adults ens encanta, perquè ajuda a veure com els més petits poden donar-ho tot en tot en el...
Què te passa?
Poden donar-ho tot.
No cobrarem.
No, aquesta no.
No cobrarem.
Els adults, a més a més... I els adults els encanta perquè ajuda a veure com els més petits poden donar-ho tot en allò que més els agrada.
Molt bé. És estupenda. La Boig és que, escolta, més fantàstica.
Ho va salvar, ho va girar i, escolta'm, i va fer una menció doble al final, pel mateix preu. Jo m'ho pensaria. No sé. Visca la Polls. Polls, presidenta. Polls, presidenta. Saps allò que... Bueno, és igual, ja està. No, em pensava, algun dia estaria bé que em seguíssiu, també, no? O que m'aplaudíssiu alguna cosa. Gràcies, Mònica.
Estic pendent d'altres coses avui.
D'acord.
Està nevant, en alguns llocs, i neva.
Sí, ens diuen des de Bellaterra, a Terrassa també hem vist flocs de neu, neva a les Roquetes, a Nou Barris, també neva feblement a la Floresta, que ja ho hem dit. De moment tenim constància d'això.
Ai, que fort. Ara hi ha una zona de Catalunya que se'ns estan fotent directament de la cara de Bartolí, que, ai, que veuen quatre flocs de neu aquests.
Però ja és això, no?
Fa molta il·lusió.
Sí, no els veiem mai.
Jo diria que és dels fenòmens més esperats de l'any, fora del que és el Pirineu, evidentment.
Bueno, avui a les 11, Milena Smith, una actriu estupenda, que una de les primeres pel·lícules que em va debutar va ser No mataràs, del David Victori. Després va estar amb la pel·lícula del Pedro Almodóvar fent de... li feia el pols per entendre'ns a Penélope Cruz, i ara fa una sèrie que es diu La xica de nieve a Netflix. Avui Milena Smith, que té una vida curiosa perquè treballava de recepcionista d'un hotel a Madrid, avui ens acompanyarà aquí al món a RAC1 per explicar-nos la seva història, com per exemple que abans de fer el No mataràs amb el David Victoria al costat del Mario Casas, Milena Smith va ser actriu del videoclip d'aquesta cançó dels Catarres.
I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit al Born. Ens vam jurar que mai no seríem vençuts, portats per l'arrogància pròpia de la joventut. Volíem tornar a escriure les normes del joc, el guió d'una pel·lícula amb el desenllaç més dolç. El primer petó, el primer final, aprenem el que ens fa mal per ser millors. I som cançons, sona una cançó que ara em parla de tu. El primer missatge d'aquell 23 de juny. Bevíem i parlàvem a sota el portal. Algun sopar romàntic al xauarma del Raval. Teníem tant a prendre i ens veiem els forts. Com les nits de bronca que acabàvem fent l'amor. Vam veure la distància creixent entre els dos. Posant a la balança tot el pes dels nostres cors.
Els Catars, amb aquesta cançó que parla de tu, tema que van treure fa gairebé 5 anys, el 2008. Hem arribat amb ells a les 6 del matí, 26 minuts.
El món a RAC 1.
I seguim repassant fins a 2 de 7 més notícies del dia. Comencem en crònica internacional. Alemanya cedeix finalment a la pressió i permetrà que altres països puguin enviar els tancs del model Leopard cap a Ucraïna. Uns vehicles que es fabriquen precisament a Alemanya. Tot i que Berlín continua sense aclarir si n'enviarà directament, ha anunciat que almenys no s'oposarà a que estats com Polònia o les repúbliques bàltiques tirin pel dret i ajudin així a Ucraïna a combatre a l'exèrcit rus, Agustí Serrat.
Alemanya canvia de parer després de dies d'insistència dels Estats Units i de l'OTAN i que ahir s'assumessin també molts estats a la reunió dels 27 ministres d'exteriors europeus. De fet, Polònia ja havia anunciat que n'enviaria tant sí com no i que intentaria crear una coalició internacional per enviar aquest tipus d'armament a Kiev. Finalment, però, el govern Alemanya s'ha dit en la seva posició, tal com confirmava el representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell.
Por lo que he entendido, Alemania no va a prohibir la exportación de estas armas si algún país de la Unión Europea que la tenga desea hacerlo.
A banda, la Unió Europea també va aprovar ahir un altre paquet de 500 milions d'euros per finançar l'enviament d'armes a Ucraïna. Amb aquests, des que va començar la guerra, ja s'haurà mobilitzat 3.600 milions d'euros.
Més coses, la veu de les noies i dones de famílies musulmanes nascudes aquí o arribades de menudes que rebel·len contra la tradició patriarcal és la protagonista del Sense Ficció d'aquesta propera nit a TV3. El programa posarà el focus en una de les formes de violència més desconegudes i soterrades a Catalunya. Per la seva comunitat, aquestes noies són infidels, per això les persegueixen. Alhora, socialment, pateixen també racisme, perquè les consideren de fora i se senten catalanes de segona. Això sí, algunes han perdut la por i trenquen el silenci per denunciar la seva situació.
La meva parella no és musulmana i no ploro perquè he plorat tant que ja no em surten les llàgrimes. Perquè et fan escollir entre la teva felicitat o ells.
Doncs no pots anar a aniversaris, no pots anar al cine amb les teves amigues. Tot el tema de l'oci és un perill per la teva reputació. Existim, i som moltíssimes. Aleshores, què podem fer amb nosaltres?
Atrapades entre dos mons. S'emet avui, a partir de les 10 de la nit, a Televisió de Catalunya, té per objectiu reivindicar els drets d'aquestes dones doblement discriminades al país. I posem una mica de música, perquè la cantant noruega Aurora se suma al cartell del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Sabrà barrejar estils com el pop, el folk i lletres inspirades en la natura i la mitologia. En 10 anys de carrera ha aconseguit diversos discos de platí, ha venut 1 milió d'àlbums i ha participat en bandes sonores com la de Frozen 2. A més d'ella, també han confirmat espectacle El Vida, Suet, Julieta Venegas, Jorge Drexler, La Casa Azul o Selva Nua, entre molts altres. Bon dia, bona hora en punt. Són 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Avui, ja a aquesta hora del matí, estem pendents de la neu a cotes inusualment baixes.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Ho hem estat dinant els darrers minuts. Ja s'estan veient flocs de neu per sota dels 200 metres a diversos indrets del territori.
Sí, s'està veient aquests flocs de neu cap a la Floresta, a les Roquetes, a Nou Barris. També s'ha vist algun floc cap a Terrassa, també cap a Bellaterra, i ara mateix es mantenen alguns d'aquests ruixats més aviat febles, cap al Baix Llobregat, també el Vallès Oriental, i cap a l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Pla de l'Estany, amb aquesta cota de neu situada en alguns casos al voltant dels 200 metres. De fet, durant el matí es poden repetir aquests ruixats, sobretot Girona, Barcelona i Catalunya Central, amb aquesta cota d'entre 200 i 400 metres, i després a la tarda vespre aquesta precipitació es desplaçarà més aviat cap a les comarques de Tarragona i del Pla de Lleida, on es mantindrà aquesta cota més aviat baixa, i en canvi a la resta, on encara es poden escapar alguns ruixats, la cota anirà pujant entre els 600 i els 800 metres. I a part d'estar pendents d'aquestes nevades, també hem d'estar pendents de les temperatures, que continuen baixes, per tant abrigueu-vos bé abans de sortir de casa, i a més amb vent del nord, sobretot comarques de Girona, mestral al sud, i també al migdia es notarà el vent en molts punts de la costa.
Per tant, abrigar-se bé i també precaució a les carreteres avui, de fet, a pràcticament tot a Catalunya. De seguida ho ampliem.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Un dia, però, amb més titulars. Continuen sortint més detalls sobre la investigació del cas de presumpta violació de Dani Alves. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia. Segons La Vanguardia, una de les amigues de la víctima explica que Alves també va fer-li tocaments, mentre que El Mundo desvela que un dels factors que van portar l'empresonament van ser els canvis d'opinió del futbolista sobre com la noia podia haver vist el seu tatuatge a l'abdomen.
Les associacions de periodistes denuncien al Parlament el linxament que reben les dones que s'hi dediquen a les xarxes socials.
I és que, segons l'UNESCO, 3 de cada 4 han patit ciberassetjament en la seva carrera. Noms com Sara González, Mónica Terribas o Ariadna Oltra van explicar les seves experiències i van demanar a les institucions i mitjans que actuïn per impedir-ho.
A menys de 24 hores de la vaga convocada a la sanitat, avui continuen les negociacions entre el departament i els metges.
Això després que ahir no aconseguissin arribar a un acord, tot i fer més de 5 hores de reunió, tot plegat mentre avui arrenca la vaga indefinida dels lletrats de l'administració de justícia, que farà suspendre judicis, vistes i declaracions.
A Barcelona, l'oposició carrega contra Jaume Collboni per la seva sortida del govern d'Ada Colau.
Consideren que és un irresponsable i que només pensa en les eleccions. A banda, les últimes hores s'han fet virals unes declaracions seves l'any passat en què deia que mai faria una passa així per fer campanya.
Sancionen la Falange per homenatjar José Antonio Primo de Rivera.
Va ser una concentració a Cuelga Muros el 19 i 20 de novembre passats, en què es va cantar el Cara al Sol i es va fer apologia del feixisme. L'organització podria enfrontar-se a multes de fins a 150.000 euros.
I almenys 6 empreses catalanes han rebut missatges de WhatsApp fraudulents.
Són estafes en què intenten suplantar la identitat d'un responsable de l'empresa per demanar als treballadors que facin compres i endur-se'n els diners. A més, Loco avisa que també han pujat les estafes a plataformes com Wallapop.
Els esports, titular per la decisió del Barça d'escollir l'empresa turca Limak com a constructora del nou Camp Nou. Tenim alguns dels detalls de la seva proposta, que reduïen gairebé la meitat el pressupost de les altres constructores candidates. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia, us ho ha desvelat el Tu diràs de RAC1. Limak es compromet a fer les obres amb 950 milions d'euros, mentre que Ferrovial i Fomento de Construcciones y Contratas no baixaven dels 1.500. A més, els turcs garanteixen tornar de Montjuïc en menys d'un any i mig, molt més ràpid que les altres candidates. I Jesús Gil Manzano xiularà demà al Barça Real Societat de la Copa del Rei després d'expulsar Robert Lewandowski a Pamplona. També torna a arbitrar el madrileny del Cerro Grande, que va xiular 3 penals en contra del Girona diumenge a Villarreal.
Pel que fa a la mobilitat, ho dèiem avui, molt de compte, sobretot per circular per carreteres i autopistes, si bé a hores d'ara d'incidències n'hi ha poca circulació, això sí, especialment densa per l'hora del matí ja a les rondes de Barcelona, tant a la ronda litoral, al tram de Sant Adrià de Besòs en sentit al Nus de Llobregat, com a la ronda de dalt, B20, un punt on, per cert, hem d'estar pendents també de si n'hi va o no, per talta de Barcelona, retencions en aquest cas a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat. Són les 6 del matí, 34 minuts.
RAC 1. Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot. Prepara deliciosos gofres, crepes o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, julom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Ey, tranquil,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
El món a RAC1.
Despertant aquest dimarts 24 de febrer, un dia de nou amb temperatures baixes arreu de Catalunya, però amb un nou element, i és que hi ha previsió de precipitacions, ja han començat a caure aquestes, i això està portant ja algunes primeres nevades a cotes baixes. Avui, doncs, que haurem d'estar pendents de la possible neu que caigui. Pràcticament arreu de Catalunya hi ha aquesta alerta perquè pot arribar pràcticament al litoral amb una cota molt baixa. Així que, Mònica Usart, comencem a fer un repàs de com ho tenim a hores d'ara, tot i que també recalquem que el que parlem és de neu que farà acte de presència, no que sí. Es prevegin allò nevades molt consistents.
No s'esperen grans nevades, sinó més aviat anecdòtic. Ara mateix, per exemple, està nevant feblement a la Floresta, també a les Roquetes a Nou Barri, algun floc també cap a Terrassa, Bellaterra, a les Planes, a Vallvidrera, Sant Feliu de Llobregat, també ens deien aigua neu, cap a Mollet del Vallès també, i per tant de moment tenim aquests ruixons, són més aviat febles i afecten sobretot el Vallès, també algun punt del Maresme, del Barcelonès, cauen quatre gotes també cap al Baix Llobregat i cap a l'Alt Empordà, la Garrotxa i també al Pla de l'Estany o al Ripollès. De fet, durant el matí es poden escapar aquests ruixats comarques de Girona i comarques de Barcelona, amb aquesta cota de neu d'entre 200 i 400 metres tan sols, i després a la tarda aquesta precipitació quedarà més concentrada cap a les comarques del sud i també cap al Pla de Lleida, on es mantindrà aquesta cota de neu baixa. En canvi, la resta anirà pujant i a partir del migdia se situarà entre els 600 i els 800 metres, sobretot entre Girona i Barcelona, i tot plegat amb aquest fred, amb aquestes temperatures que es mantenen baixes. Ara mateix 9 graus sota zero a Prades, 3 graus positius a Sant Cugat del Vallès, 3 negatius a Viladrau, 2 sota zero a Lleida, 1 negatiu a Girona, 3 a Tarragona i de 2 a 6 graus a la ciutat de Barcelona.
Per tant, doncs, que n'haurem d'estar pendents durant tot el dia, potser més de cara a la segona meitat del dia, menys intensitat al nord perquè puja la cota i caldrà també estar sobretot atents al sud, però aquestes precipitacions fins quan les hem de tenir i el fred que les ha portat, també que contribueix a que les hagi portat, fins quan seguirà?
Doncs de moment aquestes precipitacions només durant el dia d'avui, demà ja aniran marxant i a més pujarà la temperatura. Entre demà i dijous poden pujar entre 4 i 5 graus aquests termòmetres, però després tornarien a baixar de cara al cap de setmana.
Perfecte, Mònica, doncs a les 7 que ho seguim ampliant. Primeres qüestions d'aquesta matinada, això en un matí de dimarts en què la investigació del cas de presumpta violació de Dani Alves a una noia jove de 23 anys es va estrenyent cada cop més. La Vanguardia porta avui detalls de les declaracions d'alguns testimonis d'aquella nit, recordem, va ser el 30 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona. Segons el relat de les noies que anaven amb la víctima, una d'elles ja va ser víctima de tocaments del mateix futbolista poc abans que Alves s'endugués la jove, que va presentar finalment després denúncia, a un lavabo, Agustí.
Sí, en concret una amiga relata que l'ex lateral del Barça la va grapejar amb violència i li va posar les mans a l'entrecuix, per tant que Alves va estar enganxat al grup de la denunciant d'una violació durant molta estona i ja abans de fer res amb ella. El diari també explica que un cambrer de la sala va insistir a les noies perquè s'acostessin a la taula on hi havia Alves acompanyat d'un amic. Entre els testimonis interrogats també hi ha el porter de Sutton, que va identificar que la víctima no estava bé en sortir de la sala i que la va dur a una oficina on van activar el protocol contra les agressions sexuals.
D'aquest protocol, de fet, en parlarem aquest matí al Món a RAC1 amb l'autora justament del document, la directora de l'Associació Genera, Laura Macaya Andrés. Aquest, però, és un dels detalls de què va passar o de què hauria passat aquella nit, segons el relat de la víctima i també tant del seu cercle més proper com de les persones presents a la sala, els qui treballen. Un altre dels detalls que hauria estat clau, en aquest cas, per la jutgessa que du el cas, per tancar de manera preventiva la presó a Dani Alves, és que la víctima va parlar d'un tatuatge que el futbolista té en una part íntima del cos.
Segons El Mundo, durant la declaració davant de la jutgessa, la noia va explicar que el futbolista té dibuixada una mitja lluna entre l'abdomen i la zona genital i que l'havia pogut veure molt bé. Quan va declarar Alves, la jutgessa li va demanar pel tatuatge i les versions del brasiler van anar canviant. Primer va dir que ell estava assegut al vàter amb la camisa posada i que la noia se li va tirar a sobre, per tant, que no podia haver vist el dibuix. Després va rectificar i a repreguntes de la magistrada va admetre que s'havia posat dret i que per sola noia li va veure la mitja lluna durant les relacions que ell diu que van ser consentides. Totes aquestes contradiccions van ser les que van portar la jutgessa finalment a decretar la presó provisional.
I els advocats d'Alves, que tenen previst estudiar, presentar un recurs contra aquest ingrés provisional a la garjola de l'exfutbolista del Barça, de moment ha passat la primera nit a Brians 2, després de tres nits a l'altre centre penitenciari de Brians. Ahir se va decidir de traslladar-lo perquè passi a una presó, en aquest cas, on hi ha ingressades les persones que justament haurien comès delictes sexuals. Es considera des del Departament de Justícia que en aquest altre centre penitenciari es pot garantir també més la seguretat del futbolista. És habitual que justament quan hi ha, en aquest cas, acusats, coneguts, famosos, se'ls traslladi a aquest altre centre penitenciari un cop se'ls ha dictat aquesta presó provisional. Són les 6:42, més qüestions. 3 de cada 4 dones periodistes han patit ciberassetjament en algun moment de la seva carrera i sobretot quan han publicat informacions incòmodes pel poder. Són xifres de la UNESCO que corroboren les professionals de la comunicació del país. Ahir diverses associacions de periodistes van participar al Parlament en unes jornades per denunciar que cada vegada és més habitual el linxament a les xarxes socials i que qui el pateix més són les professionals dones. Unes campanyes d'assetjament que sovint el que busquen és fomentar la por i la inseguretat perquè els periodistes s'autocensurin en propers temes o informacions que cobreixin.
Durant l'acte, algunes de les professionals més reconegudes del món del periodisme van explicar les seves experiències. És el cas de la col·laboradora del Via Lliure del Món a RAC1, Sara González, una de les responsables de destapar el cas Dalmases. González va denunciar que aquesta violència a internet afecta principalment les dones.
S'han convertit en una gota malaia a les nostres rutines laborals i té també un impacte personal invisible i silenciat. I això no es resol en un, doncs no ho miris.
O Mònica Terribas, ara tertuliana del Món a RAC1, que va parlar de l'augment de crítiques que va rebre quan es va convertir en la primera directora de TV3.
Jo vaig començar a notar molta més pressió en el moment que vaig ocupar una posició d'ocupa del patriarcat. Una cosa és ser-hi en el món públic i una altra cosa és ser una ocupa que substitueix el seu espai.
Va ser un acte en què les periodistes van parlar sense embuts de l'onada d'insults i vexacions, sobretot a les xarxes, que solen tenir connotacions masclistes.
I una de les més contundents, per cert, va ser la presentadora acompanya, en aquest cas, dels matins de TV3, Ariadna Oltra.
Per alguna cosa estàs aquí, no perquè li hagis xupat la polla a ningú, com t'escriuen cada dos per tres a les respostes de Twitter, que ja jo he decidit, i aquí et responc, doncs no, mira.
Coltrà destacava, doncs, que les periodistes que arriben, en aquest cas, per exemple, a conduir o a dirigir mitjans, ho fan per la seva vàlua professional i no pas per altres qüestions. Durant aquest acte, les dones periodistes i les principals associacions del sector van exigir mesures a les institucions, però també als mateixos mitjans i empreses de comunicació per frenar aquestes pràctiques. Són les 6:44, deixem enrere també una nit en què han continuat les negociacions entre el Departament de Salut i el Sindicat Majoritari de Metges, Metges de Catalunya, per tal d'intentar arribar a un acord i frenar la vaga prevista per demà i diversos dies, tant d'aquesta setmana com de la vinent. Aquest migdia continuaran parlant tots dos bàndols després que la trobada d'ahir acabés ben entrada la nit. Serà l'última oportunitat per intentar arribar a un acord abans que comencin les aturades. El sindicat assegura que l'acord és més a prop que fa uns dies, però que encara hi ha punts massa poc concrets per part de l'administració, Laia Colomer.
Ja han tancat punts com garantir la formació continuada dels professionals, però el Departament de Salut i Metges de Catalunya continuen divergint en un dels punts claus de la vaga, com alleugerir els metges de la sobrecàrrega de feina. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonard, diu que volen mesures concretes, mentre que el subdirector del CatSalut, Alfredo García, aposta per un canvi de model.
Aquesta proposta al Departament de Salut, de moment, la redacta d'una manera que no fa menció en aquesta rebaixa que nosaltres voldríem, en aquestes millores dels temps d'atenció, i per tant encara estem lluny.
El sindicat opta per una concreció, no, del nombre de visites, de la durada de totes aquestes visites d'una manera molt tancada, i des del Departament de Salut optem per un model que el que busca sobretot és la autoorganització del metge de la seva càrrega de treball i de la seva agenda, no, proposant un model més obert.
El sindicat també demana més contundència en les millores salarials, avui reprendran les negociacions a partir de 1:45 del migdia.
En espera d'aquesta vaga principal que comença demà, que també s'estén a dijous i que, si no es desconvoqués, també continuaria amb aturades parcials la setmana vinent. Avui les protestes ja al sector de la sanitat començaran, encara que sigui de manera més petita, perquè ja hi ha una primera aturada prèvia que convoca la intersindical.
Tot i que és un sindicat minoritari dins del col·lectiu, sense delegats sindicals, poden secundar la protesta tots els professionals sanitaris. Aquest matí, a les 11, es manifestaran a Barcelona. La protesta començarà a la plaça Sant Jaume.
I per totes aquestes aturades, al món de la salut, però també a l'educació, el Departament de Treball ja ha decretat els serveis mínims per regir el servei que es pugui prestar tant a l'àmbit de la sanitat com a les escoles i instituts amb aquestes aturades. A grans trets, tots els centres han de garantir l'atenció a les urgències, als tractaments inajornables, mentre que la resta de serveis no urgents funcionaran com un cap de setmana. Això pel que fa a la salut, també hi ha els detalls de l'àmbit educatiu.
Treball ha decretat els serveis mínims a escoles i instituts per la vaga de mestres i professors de demà i dijous, a la qual també s'assuma el sindicat Comissions Obreres. En aquest cas, hi haurà d'haver com a mínim un professor per cada 3 alumnes.
Això en el cas de la primària, la secundària, el batxillerat. Pel que fa al parvulari, a l'educació infantil, hi haurà un percentatge superior de mestres. I encara parlant de vagues, avui també arrenca la vaga dels lletrats de l'Administració de Justícia, que d'entrada l'han plantejada com a indefinida, cosa que encara podria alentir més tots els processos judicials. I el més important és que de moment no hi ha converses amb el govern espanyol, que és de qui pengen els funcionaris de l'Administració de Justícia a Catalunya. Això, doncs, obligarà a suspendre diversos judicis, vistes i declaracions, ja que és imprescindible la tasca que hi fan els funcionaris judicials. Hi haurà serveis mínims, això sí, per exemple, en les causes en què ja hi ha presos implicats. Les 6:47, tot plegat en un dia en què també continua agafant volada l'anunci del número 2 de l'Ajuntament de Barcelona i el primer secretari dels socialistes de Barcelona, Jaume Collboni, de deixar l'Ajuntament de la capital per centrar-se en les eleccions del maig.
Inicio un nou camí, centrar-me en exclusiva a la meva candidatura a l'alcaldia de la ciutat de Barcelona. Vull ser el nou proper alcalde de Barcelona i per això faig aquest pas.
Collboni ho deia així, ahir al migdia explicava així que plega del govern que dirigeix Ada Colau. De moment, l'alcaldessa no ha badat boca, qui sí que ho ha fet, però és tota l'oposició, i també una de les mans dretes de Colau, Jordi Martí, que acusa Jaume Collboni de ser un irresponsable i de pensar més en les eleccions que en la ciutat. De fet, pràcticament tots els partits s'han posicionat de la mateixa manera. Sentim tant a Jordi Martí, de Barcelona en Comú, com a Ernest Maragall, d'Esquerra, i Xavier Trias, de Junts.
És difícil imaginar que algú abandoni les responsabilitats amb la ciutat, pretenent, en canvi, al cap de 4 mesos liderar la ciutat.
Porta 4 anys, aquests últims, compartint i avalant la pitjor gestió municipal. I ara es declara formalment irresponsable.
Crec que el fet de que em presenti jo crea un atabalament general. Quan falten 5 mesos per les eleccions, tu no et pots desmarcar així.
La decisió de Collboni, per cert, també contrasta amb unes declaracions que feia l'any passat, en què assegurava que no deixaria les posicions de govern de la ciutat per avantposar unes eleccions.
Governar fins al final. Aquesta és la màxima i el criteri que tindrà el Partit dels Socialistes de Catalunya. Governar fins al final vol dir centrar-nos en les solucions, no en les eleccions.
Doncs al final Collboni ha fet tot el contrari. El PSC, això sí, seguirà dins del govern municipal de Barcelona, però ho farà amb un peu fora. El més important, el que fins ara ha estat el número 2 d'Ada Colau i qui justament és alcaldable del PSC per les properes municipals del mes de maig. Deu minuts i les 7 del matí. El Congrés dels Diputats reprèn avui el curs després de les festes de Nadal i ho fa per aprovar la rebaixa de l'IVA en productes essencials, que és el que ja és vigent des del passat 1 de gener. Es va aprovar per decret, però ara s'ha de votar, convalidar a les Corts espanyoles.
I el gran dubte és què votarà el PP, perquè tot i ser una proposta seva, creuen que queda curta i volen que també es rebaixi l'IVA de la carn, el peix i les conserves. Sigui com sigui, la rebaixa tirarà endavant i després Pedro Sánchez compareixerà a la tarda per analitzar les mesures econòmiques i l'evolució dels preus a l'Estat.
I almenys mitja dotzena d'empreses catalanes han rebut missatges de WhatsApp fraudulents que intentaven estafar-les suplantant la identitat d'un responsable de la mateixa companyia. El món RAC1 va destapar la setmana passada el primer cas d'intent d'estafa amb aquest modus operandi, però ara n'han sortit més. Els missatges els estafadors encarreguen a un treballador que compri targetes regal de plataformes com Google Play, Apple o PlayStation, aconsegueixen les dades i buiden els diners d'aquestes targetes per quedar-se'ls.
De moment, el número de mòbil que fan servir els estafadors continua actiu i encara es fan passar per directius d'empreses. És el cas de l'empresa Raipa de Terrassa, encarregada de desenvolupar i fabricar equips de laboratori. La Vanessa González, directora financera, va rebre un missatge que, presumptament, era de la directora executiva. Ho explicava el món RAC1.
Sí, en un primer vaig rebre aquest missatge, però sí que és cert que als 10 minuts o així em van fer una trucada per WhatsApp. I dic, ostres, que estrany. La vaig intentar agafar, però jo no escoltava res. I llavors em va escriure, no puedo oírte, no sé si puedes oírme. I em va enviar el quiero que vayas físicamente a cualquier oficina de correos o tabaquería. I amb això ja ho tenia clar, que era una estafa.
El missatge representa que li enviava Teresa Espinar, la directora executiva, però es tractava d'un perfil fals. Totes dues van anar a una comissaria dels Mossos, però com que no van caure en l'estafa, no han pogut denunciar formalment el cas.
I a més de WhatsApp, l'OCU també ha denunciat les últimes hores que cal anar molt de compte als usuaris que fan compres o que venen productes a través d'aplicacions com Wallapop, Vinted, eBay o Vivo. Assegura l'OCU que han detectat un augment de fraus a través d'aquestes plataformes on s'hi colen perfils falsos que també demanen, per exemple, dades bancàries i així aconsegueixen diners. Vuit minuts i les 7, una pausa i els esports.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes... Ai, dona't molta vida!
Hi ha res millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés, embarca directament a Barcelona o Tarragona o amb vols directes. I gaudeix de 8 dies pel Mediterrani des de 699 euros per persona amb tot inclòs. Consulta'n les condicions i reserva a Viatges al Corte Inglés. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
50.978 50978
sèrie
6 06.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6 minuts i ens plantem a les 7.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
És temps pels esports. Comencem parlant d'aquesta informació que ha desvelat el Tu Diràs de RAC1, el plec de clàusules que hauria fet que l'empresa turca Limac aconseguís el contracte per fer el nou Camp Nou. Aquesta constructora garanteix, entre d'altres, remodelar l'estadi gairebé a meitat de preu que les seves rivals i ha promès fer-ho en un temps pràcticament de rècord, Albert.
Sí, són les conclusions, com deies, a què ha arribat el Tu Diràs de RAC1 després de tenir accés a les condicions de les tres finalistes, Limac i les espanyoles Ferrovial i Fomento de Construcciones i Contrates. Per exemple, l'IMAC garanteix remodelar l'estadi amb uns 950 milions d'euros, mentre que el pressupost de les competidores s'enfilava fins als 1.500 milions. I a banda, trigaven força més a tenir-ho tot enllestit Fomento sense anar més lluny. Li deia al Barça que hauria d'estar 3 anys a Montjuïc, mentre que els turcs prometen no passar-hi més d'un any i mig. Això sí, la data del final de les obres està fixada per d'aquí a 43 mesos, l'equivalent a 3 anys i mig. Per tant, ens situaríem al 2026.
Per cert, ara l'elecció de l'IMAC genera dubtes a la Cambra de Contractistes de Catalunya.
Sí, ho explica el Diari Ara, que afegeix que l'empresa turca no cotitza cap borsa i això en rebaixa els criteris de transparència, segons apunten diversos experts. En un altre sentit, Jesús Gil Manzano, l'àrbitre que va expulsar Robert Lewandowski a Pamplona, xiularà el Barça Real Societat de demà a les 9 de la nit, corresponent als quarts de final de la Copa del Rei. Lewandowski encara compleix els 3 partits de sanció a la Lliga, però en canvi demà podrà jugar, per tant es retrobaran. I qui també torna és el madrileny Carlos del Cerro Grande, que demà passat xiularà al València Atlètic de Bilbao només 4 dies després de xiular-li 3 penals en contra al Girona a Vila-real.
Què més tenim, Albert?
Doncs que precisament el Girona va anunciar ahir el fitxatge del central perú Alexander Callens, que signa fins al 2025, així com la renovació del defensa uruguaià Santi Bueno fins al 2026. I a l'Espanyol, ahir el club va presentar el lateral francès de 24 anys, Pierre Gabriel, que arriba cedit fins a final de temporada amb una opció de compra de 2,5 milions d'euros. I al Brasil, atenció al que ha dit el president Lula da Silva, investit fa menys d'un mes, que ha reconegut que volia que l'Argentina i que Leo Messi guanyessin el Mundial.
Argentina terminó el año de 2020.
L'Argentina ha acabat el 2022 en una situació privilegiada, no només pel que fa a l'economia i a la política, sinó també pel que fa al futbol. Per primera vegada vaig animar l'Argentina perquè fos campiona del món. Simplement creia que Messi no podia acabar la seva carrera sense ser campió del món. Doncs bé, ja ho ha aconseguit, està bé, i ara li toca al Brasil.
Té la fe del Brasil.
I en bàsquet el Barça jugarà contra l'Unicaja als quarts de final de la Copa del Rei. En canvi, la penya, que va per l'altra banda del quadre, jugarà divendres l'endemà davant a l'Escònia.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Hi ha 2 minuts per arribar a les 7, la recomanació de la Gemma Herrero.
Un día como hoy de 1949 nació John Belushi, que cumpliría 74 años si una sobredosis no se lo hubiera llevado por delante cuando tenía solo 33. Actor, músico, comediante, icono para una generación que le consideraba el más brillante. Un talento descomunal. Todo el mundo amaba a Belushi, menos Belushi, que entró en una espiral de autodestrucción que acabó con el hombre que estaba destinado a marcar una era en el mundo del espectáculo. Como una moto, la vida galopante de John Belushi es un libro de crónica periodística escrito nada menos que por Bob Woodward, sí, el del Watergate con Bernstein, que desmenuza su vida y especialmente cómo fueron sus trágicas últimas horas rodeado de yonkis y camellos. Budvar retrata con fría precisión cómo un genio que lo tenía todo cayó al abismo. Nunca le juzga. Retrata a un adicto perdido en su mundo, que romantizó el abuso de las drogas. Como una moto, la vida galopante de John Belushi está editado por Libros del Coolroom.
Gràcies, Gemma, i el diàling.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
Arribem a les 7, saluden el Ramon Bartolí. Bon dia, Ramon.
Hola, Nil, bon dia. Recuperem una connexió complicada amb el Benet Iñigo.
Perdona, Benet, tu que estàs informat d'aquestes coses. Això estava pactat així, aquesta sortida d'Oriol Junqueras?
Mira, pel que sé... Una de les prou...
Ui.
...ocupacions que...
Mira, aneu a buscar una millor U.
Tenien...
Ubicació... Mira...
Punyà!
Vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.